Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
De nou dia clau en la política catalana i espanyola, és previsible que avui es signi l'acord de Junts amb el PSOE per aconseguir els vots necessaris perquè Sánchez revalidi la seva presidència, un acord que sembla ser contemplaria l'amnistia ja signada amb Esquerra, més els casos considerats com a lawfare. Una negociació que, si arriba a bon port, i tot indica que sí, ha demostrat que en la política, millor callar i anar fent passos de formigueta, que vocifarà i fer passes tan enrere que potser et porten al 1939. A falta de la confirmació dels vots del PNB, que com a històrics negociadors ja han dit que volen signar els darrers, a la següent legislatura només li caldria superar un darrer escull, l'ultradreta, que ja ha demostrat la seva força minsa. Portem una setmana parlant d'unes manifestacions que, com a molt, han superat 7.000 persones, però que no per això serà banalitzable. Serà una legislatura complicada, on mantenir els acords de partits no serà fàcil i on una dreta cada vegada més extrema no intentarà remar a favor, perquè per objectiva la història, i si la història ens ha demostrat alguna cosa al llarg dels darrers 30 anys en aquest país, és que la dreta espanyola o mana o critica, però això de construir ja serien figues d'un altre paner. Passa un minut i mig de les 8 del matí i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a partir de les 9 saludarem Esteve Camps, ell és president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família i també la persona qui ens explicarà tots els detalls que es viuran aquest cap de setmana per celebrar la finalització del conjunt de les quatre torres dels evangelistes. Cap a les 10 descobrirem una nova història de superació de la mà de la periodista Ruth Caral, que atenció perquè avui vindrà acompanyada d'una altra periodista, Mònica Bernabé, que ens explicarà la seva tasca com a corresponsal a l'Afganistan i com de dur va ser per ella tornar a casa després de tot el que va viure. I a les 11, nova edició d'On són les dones, avui amb l'actriu, dramaturga i directora de teatre Clara Moraleda. Amb ella parlarem del seu últim muntatge, Adéu, Jane, basat en una història real i que reflexiona sobre els perills de la pressió estètica. Serà després, cap a quarts de 12, quan rebrem a la cantautora Belén Natalí, que ens presentarà el seu nou disc, Jacarandá. I a les 12 tornarem a obrir els fogons per rebre el cuiner i guanyador de Masterchef, Arnau París, que obrirà les portes de la seva particular food truck per parlar-nos de cuina. Després, nova edició de Viure en Salut, com sempre amb el doctor Jacinto Valverde, i a partir de la 1 tindrem amb nosaltres un cop més la directora d'escena, divulgadora i experta en òpera, Maria Boroncova, i com no podia ser d'una altra manera, acabarem programa amb la Girocleta i el Bona Vesprada de Rafa Sarauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot això serà les properes hores. Abans, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Molt pendents avui de Brussel·les, on PSOE i Junts preveuen presentar aquest acord per investir Pedro Sánchez aquest mateix migdia.
Sí, durant els darrers dies s'han intensificat les negociacions entre les dues parts a la capital belga, ja que tots dos volien una llei d'amnistia sense fissures i impoluta que es pogués aprovar sense dificultats al Congrés i rebre també l'aval del Tribunal Constitucional. Part de la cúpula de Junts viatja aquest matí a la capital belga, on està previst que es tornin a reunir per ratificar l'acord abans de la compareixença de Carles Puigdemont.
I mentrestant, a Madrid continuen les manifestacions contra l'amnistia. La d'aquesta ha estat menys massiva que altres dies.
Sí, segons la delegació del govern, 1.500 persones s'han concentrat a la capital espanyola. Dimarts en van ser 7.000, una jornada que ha acabat sense incidents destacables.
Notícia de darrera hora, operatiu en marxa de Mossos d'Esquadra i vigilància duanera a l'Alt Empordà contra un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana.
Sí, segons han informat fons policials, és una actuació contra una organització criminal assentada a la zona de l'Alt Empordà i participen 250 agents de la Divisió d'Investigació Criminal.
Més qüestions també a aquesta hora, perquè el Vaticà dona suport perquè un adult transexual també pugui ser batejat. En una audiència, el pontífex també ha confirmat que les persones trans i homosexuals poden ser padrins en batejos i testimonis a les bodes.
Ho ha transmès el papa Francesc en una audiència el 30 d'octubre amb el prefecte del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández. En aquesta trobada, el Sant Pare va respondre als dubtes d'un bisbe del Brasil.
I a Catalunya, el govern alerta que la situació de sequera que viu al territori és la pitjor dels darrers després 100 anys.
Si no es produeixen canvis, a principis de desembre tot el territori entrarà en fase d'emergència per sequera, ja que els embassaments actualment estan per sota del 19%. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha tornat a fer una crida a l'estalvi d'aigua, ja que diu que la situació és crítica.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Real Madrid ja és a vuitens de final de la Champions.
Els d'Ancelotti van guanyar còmodament al Bernabéu al Braga per 3-0, una nit de reivindicacions, sense la gran estrella Jude Bellingham ni el porter titular Kepa Arrizabalaga. Brahim i Lunin van ser les grans estrelles blanques.
I la Real Societat també serà vuitens amb una gran victòria contra el Benfica.
3-1 van guanyar els bascos en un altre partit marcat pels incidents violents. 7 persones han estat detingudes per una baralla prèvia al partit i el llançament de bengales dins de l'estadi.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De quines són les ciutats més i menys xerraires de tot Espanya, segons un estudi? Atenció, perquè en aquest cas la ciutat de Barcelona destaca en el rànquing, però no precisament per estar a les posicions més altes.
Si és que hi ha gent que xerra molt, eh?
Sí, massa.
Massa.
Mm. 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb carrers mullats. A bona part de Catalunya aquesta matinada ha plogut, precipitacions que no han passat dels 8-9 litres d'aigua per metre quadrat, i amb aquest cel més tapat les temperatures mínimes han pujat. Per exemple, ahir a Girona la mínima va ser d'un grau, avui la mínima ha estat d'11 graus, per tant, ha pujat 10 graus aquesta temperatura. Les màximes avui quedaran una mica més altes que les d'ahir. Parlaríem de valors entre els 18 i els 22 graus, aproximadament. I és que, tot i que ara estigui plovent alguns punts de la costa, del prelitoral, comarques de Girona i del Pirineu, a partir de mig matí aquestes precipitacions desapareixen i a poc anirà sortint el sol. Per tant, ens queda una segona part del dia, però sobretot a partir de mig matí, amb moltes més clarianes. Quedaran alguns núvols retinguts cap a les comarques del Pirineu, però tampoc s'esperen pluges de cara a la tarda. Demà, doncs, tindrem un dia al matí amb més fred, baixaran les temperatures, però, en canvi, les màximes pujaran una mica respecte a les d'avui. Demà un dia amb sol, amb alguns núvols, i de cara al cap de setmana, tret del vessant nord del Pirineu, a la resta força clarianes, i a la vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, algun ruixat de caràcter dispers.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Parlem de tots els trams habituals de l'àrea metropolitana afectats amb cues, i ara mateix també registrem una incidència al tram de Montcada i Reixac a la C-17 arribant a l'entrada de Barcelona en sentit sud. Hi ha 3 quilòmetres de congestió i es talla un carril. L'AP-7 ara amb més retencions entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona, a la C-58 3 quilòmetres més en sentit sud entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès, i trams de 5 quilòmetres de congestió a la 2 des de Pallejau, a la B-23 des de Molins de Rei sempre cap a Barcelona. Pel que fa a les rondes, hi ha molta lentitud al voltant dels nusos de la Trinitat i del Besòs, amb més de 5 quilòmetres a la B-20 des de Santa Coloma en sentit sud, i a la mateixa direcció a la ronda litoral ara hi ha 6 quilòmetres des de Sant Adrià fins a la Vila Olímpica. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Hola, hola.
Hola, hola, bon dia, Trias. Quin dia ens espera avui, eh? Avui serà mogut, el tema, eh?
Sí?
Home, no,
tu creus?
Informativament.
Què bé.
Tenim un avió ple de polítics cap a Brussel·les, això ja...
Va un avió ple de polítics i...
Ho saben aquells...
Va, aquí li donem el bon dia, avui.
Mira, a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Emilio Aragón, eh?
Emilio Aragón,
un referent.
Emilio Aragón podria ser perfectament part, perquè és molt maco i molt simpàtic i molt creatiu, part de l'equip de Sant Pau. I és que sí. Estic prou enamorat d'aquest hospital.
Ah, pensava que deies d'Emilio Aragón.
Home, Emilio Aragón també li tinc un... No sé, jo crec que és un tio que sap fer coses a la televisió.
Cuidado con Paloma, que m'han dicho que és de goma.
Bueno, disc... Si parlem de música és una altra història. Si parlem de televisió, bueno, centrem-nos. Estic prou enamorat de l'Hospital de Sant Pau, de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, quan els he necessitat sempre m'han tractat molt i molt bé, excepcionalment bé. A més, també l'equip de digestiu, justament. Però us explico. Resulta que en aquest hospital han aconseguit per primera vegada, i no hi ha cap evidència científica que aquesta intervenció s'hagi fet a cap altre lloc del món, reconstruir totalment la funcionalitat d'un abdomen. d'un abdomen, eh? O fan trasplantant altres parts del cos del mateix pacient. Uh-huh. És impressionant. Justament la pacient amb qui ho han fet, es diu Maria Rosa Vergés, va ser la primera pacient intervinguda amb aquesta tècnica, ara ja completament recuperada, ha dit, amb un punt d'humor admirable, que tenia una piga a l'esquena i ara la té a la panxa, saps? Jo, és bon humor. Per tant, sí, clar, han canviat, han girat allà tot. Sí, sí, bon humor, bon humor. Per tant, bon dia també per ella, per la Maria Rosa i per tot el personal de Sant Pau, que són, per mi, meravellosos.
Només Sant Pau, que evidentment, i corroboro el que dius, Rafa, que són uns professionals com la Copa d'un Pi,
sí.
Sinó, si em deixes mirar, allargar una mica, bon dia a tothom que es dedica a la salut pública d'aquest país, que ens cuiden com els que més, amb mm-hmm. els recursos que tenen, que no són els suficients,
pateixen, malauradament. Pateixen una mica, sí.
Qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
Va, l'Associació de Consumidors, altrament coneguda com a FACUA.
Societat de Consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet.
Et porta records aquesta cançó, Trias? De temps passats, de temps pretèrits?
Una miqueta, una miqueta. Què, expliquem això, no?
Home, va ser meravellós el dia que vas entrevistar sí. Raimon pel seu aniversari, que això què farà?
Pel seu aniversari.
Tres anys farà d'això, més o menys.
Tres o quatre anys, ja.
Tres o quatre anys,
sí, sí, sí.
I va arribar un moment que es va cansar de les teves preguntes, siguem sincers.
No, no, va ser així, va ser així.
I no se li va acudir una altra cosa que dir que t'havia de deixar que feia fred i anava en calçoteig.
Estic en calçoteig.
Això segur que el Jordi Carretero ho té per allà guardat, saps què vull
segur,
dir?
Segur, segur, segur.
Perquè li encanten aquestes històries.
Bueno, el diàleg d'altres ràdios, això, eh?
Sí, home, és que te lo vaig recordar igual un mes seguit,
sí, sí,
fins que em vas dir, podem matar ja el tema de Raimon?
Bueno,
bueno, escolta, FACUA, l'Associació de Consumidors, que n'ha fet el seguiment a 8 cadenes de supermercats a través de les seves marques blanques i denuncia un possible pacte de preus. Us explico. L'entitat s'ha fixat en el preu de les ampolles de 750.000 litres d'un litre i de 3 litres d'oliva verge, ja saps, eh? Estem parlant de l'or líquid extra de les marques blanques dels supermercats.
Sí.
Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl i Mercadona. Ojut!
Ep!
Que aquí no tenim cap Bravo. Eh?
Ara.
Són legals i no fan trampes els de cap Bravo.
Home.
Segons l'entitat, un litre d'oliva verge extra valia el mes passat, en aquestes cadenes, 8,50 €.
Sí.
I aquest mes la mateixa ampolla havia pujat fins a 9,25.
Ep, compra
gairebé
aquí.
Un 9% més car. Maia, maia, Joe. La pujada de preu de la resta d'envasos és similar en totes les marques. Per aquest motiu, des de FACUA denuncien que no es tracta de pujades en cadena per un augment dels preus d'origen, sinó que podria ser una estratègia de fixar preus. Saps què
ai,
vull dir?
Compta.
Nos quedamos aquí. Encara que no ens costi més car, tu m'ho pagaràs
sí, sí,
més
sí.
car. Per tant, bona feina, FACUA. Una palmadita en l'ombro al senyor FACUA.
Senyor FACUA.
I ànims. Ànims i vitamines per seguir així.
Aquí no li arrencarà el cotxe.
Vinga, esperem, desitgem que a un conductor que van enxampar aquest cap de setmana amb complex de Fernando Alonso.
Precaució, amigo conductor, la senda és
peligrosa. Ahir vam saber que els Mossos d'Esquadra van enxampar dissabte un conductor a 212 km per hora per l'autovia A14 a l'alçada de Torreferrera, al Segrià, en direcció Lleida. Tenia pressa per arribar a Lleida.
Exacte, estava a punt de l'airar-se ja.
Per tant, era una zona on podies anar a 120 km per hora. Un cop aturat el vehicle, van identificar el conductor i van informar-lo dels fets. Escolta, que anaves a 212.
No,
si no ho sapigués.
Exacte, igual,
I quedava denunciat per un delicte contra la seguretat viària per anar a més del doble de velocitat permesa. 212, persona de 120. Aquest cotxe es pot espatllar, no hi ha cap problema.
És així. Gràcies, Rafa.
No, gràcies a tu, als teus peus.
Va, informatiu.
La caravana, l'informatiu.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Avui us comencem explicant que PSOE i Junts preveuen presentar l'acord per la investidura de Pedro Sánchez aquest mateix migdia, després de dies d'intenses negociacions a Brussel·les, Júlia.
Sí, part de la cúpula de Junts ja estaria viatjant o arribant ja a la capital belga per ratificar aquest acord abans de presentar-lo públicament. Alguns membres de la cúpula són diputats i, per tant, Joana, iran a Catalunya per assistir al ple que hi havia al Parlament. Avui, per tant, s'assumen a Carles Puigdemont, Jordi Turull o Míriam Nogueres, que ja són a Brussel·les, i de la banda socialista, la capital belga, també hi és el secretari ja des de fa dies d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Durant els darrers dies, Les negociacions s'han intensificat dia i nit, ja que les fonts volen una llei sense fissures, impoluta, que es pugui aprovar sense dificultats al Congrés dels Diputats i rebre l'aval del Tribunal Constitucional. Les mateixes fonts expliquen que la llei d'amnistia inclourà tots els casos relacionats amb el procés, una llei, per tant, que ja podria començar a caminar al Congrés, tot i que avui, de moment, encara no es tramitarà, perquè a Madrid, recordem-ho, avui és festa. Sobre la investidura, les fonts socialistes admeten que amb el sí dels 7 juntaires encara no tenen assegurada la investidura, ja que falta encara rubricar l'acord amb el PNB. Si es tanqués l'entesa amb els bascos, la investidura tindria lloc ja la setmana vinent.
Tothom esperava la investidura fa 2 mesos o 3, però avui és festa.
Gir de guió, ja, ja.
Gir de guió. Allò, plot twist.
Sí, plot twist.
Davant d'aquest acord que sembla imminent, la Comissió Europea ha demanat informació detallada sobre la futura llei d'amnistia al govern espanyol en una carta que el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha adreçat al ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, i a la ministra de Justícia en funcions, Pilar Llop.
L'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, partit adscrit al mateix grup de Reynders, ha penjat la carta a les xarxes socials i li ha donat les gràcies, diu, per aquest moviment tan important. Fons del govern han indicat que ara com ara no hi ha cap llei d'amnistia registrada i que en tot cas es tracta d'una norma que proposen grups parlamentaris del Congrés.
I mentrestant a Madrid, nova jornada de manifestacions contra la llei de perdó als independentistes. La d'aquesta nit ha estat menys massiva que altres dies, Júlia.
Sí, segons la delegació del govern, 1.500 persones s'han concentrat en una tercera jornada que ha acabat sense incidents. El dia anterior en van ser 7.000, a diferència, per tant, d'ahir. Aquesta passada nit no hi ha hagut llançaments de cap tipus d'objectes a la línia policial, però sí càntics i també s'han vist salutacions de nou feixistes. Els últims manifestants han marxat escortats per la policia cap a les 11 de la nit.
I Pedro Sánchez ha denunciat en una carta enviada a la militància els episodis d'assetjament i violència perpetrats pels ultres contra les cases del poble del PSOE arreu d'Espanya.
A la missiva en què agraeix als militants d'haver estat fonamentals per frenar l'onada, diu, reaccionària a Espanya el 23 de juliol passat, el president del govern espanyol en funcions opina que aquests fets han estat provocats per la frustració de la ultradreta que convoca i de la dreta que mira, diu, cap a una altra banda.
En aquest context, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condemnat aquest dijous els aldarulls violents viscuts els darrers dies al voltant de la seu central del PSOE a Madrid.
En una reunió amb dirigents populars al Congrés, ha assenyalat que la violència no té cabuda en democràcia i s'ha de rebutjar sempre abans d'afirmar que aquestes escenes s'han de denunciar tant si venen d'ultres d'extrema esquerra com si venen d'ultres d'extrema dreta. Tot i això, ha matisat que si bé la violència és incompatible amb els valors democràtics, també ho és, diu, la seva impunitat.
En el PSOE, quien no solo no condena es el que no condena la violencia. ¿Sabéis por qué? Porque pretende amnistiarla. Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo, ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia.
Tal com ha defensat Feijóo, una amnistia com la que negocia el Partit Socialista amb els partits independentistes no només és perjudicial des del punt de vista polític, moral i jurídic, sinó també, diu, econòmic i reputacional.
Per cert, que l'alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, ha anunciat a través de la xarxa X, l'antic Twitter, que el carnet del Partit Popular l'estripa perquè considera que el seu partit ha traït Espanya.
Fa la reflexió arran de les negociacions per la investidura d'Alberto Núñez Feijóo i escriu algunes de les declaracions que es van fer en relació a Junts. Per tot, considera que el PP ha fet col·laboracionisme amb l'independentisme i, per tant, es dona de baixa de la formació per les mateixes raons que ho va fer quan va marxar del PSOE el 8 de novembre del 2017. Dante Pérez va ser el candidat del PP per Lleida al juliol, però no va aconseguir entrar al Congrés.
I a aquesta hora, abans de continuar en plena política, us informem que hi ha un operatiu en marxa dels Mossos d'Esquadra i vigilància duanera a l'Alt Empordà contra un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana. Hi participen 250 efectius de la policia i s'estan fent entrades a Figueres i municipis dels voltants.
Sí, participen, com deies, 250 efectius de la policia. S'estan fent entrades a Figueres, a diversos municipis dels voltants, els Mossos d'Esquadra i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera de l'Agència tributària estan fent aquest operatiu conjunt contra el tràfic de marihuana a l'Alt Empordà. Per tant, n'estarem molt pendents i participen, com deies, 250 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Brimo, l'Arro, també la Unitat Canina, i veiem també mitjans aeris i efectius de la Seguretat Ciutadana.
Avancem amb més qüestions i en plana política. El Parlament votarà avui una moció de la CUP per elaborar un nou referèndum d'independència abans que acabi la legislatura. És probable que Junts no hi doni suport i es faci evident que ara no hi ha la majoria independentista a favor de fer passos endavant per tornar a declarar la independència unilateral. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia, enmig de les negociacions amb el PSOE, on Esquerra ja ha tancat la llei d'amnistia i Junts està a punt de fer-ho, la CUP vol marcar perfil propi, dient que l'amnistia no va enlloc sense l'autodeterminació. Per això ha presentat una moció al Parlament que demana que es voti una llei de referèndum d'independència abans que acabi la legislatura i posar entre l'espasa i la paret els dos principals partits independentistes. Tots dos ja han mogut fitxa i han presentat esmenes per intentar rebaixar el text de la CUP. Esquerra està a favor del referèndum, però no com l'única via, mentre que per Junts ara no és el moment d'abordar aquesta qüestió. Sense el vot a favor de Junts, la moció no tiraria endavant i això pot ser també una manera de no posar més pals a la roda a les negociacions amb el PSOE. De fet, per als juntaires, només un referèndum acordat pot substituir l'1 d'octubre. Ciutadans ja ha dit que no participarà a la votació i que presentarà un recurs al Tribunal Constitucional.
Gràcies, Judit. Encara en política, el govern de la Generalitat ha començat els contactes per negociar els nous pressupostos de la Generalitat per al 2024.
Segons fonts del govern, l'executiu ja ha contactat amb els grups parlamentaris amb qui ha pactat pressupostos als darrers exercicis i, de fet, ja ha fet una primera reunió amb el Partit Socialista. El govern també ha trucat Junts i els Comuns per instar-los a buscar una data per retrobar-se. En el cas d'En Comú Podem, però la formació dirigida per Jéssica Albiach ha rebutjat començar cap negociació sense abans tenir, diu, compromisos del compliment dels comptes actuals. Fons dels Comuns asseguren que estan decebuts amb l'execució pressupostària i no volen començar a negociar uns nous comptes fins que, diuen, no tinguin garanties que els que estan en vigor es compleixin.
I canviem de qüestió perquè els partidaris de disposar un exèrcit propi en una Catalunya independent s'apropen al 50% dels catalans, segons el baròmetre de política de defensa de Catalunya elaborat pel GESOP per la Societat d'Estudis Militars.
Són els resultats de la setena edició de l'enquesta que constaten un augment dels partidaris de disposar d'unes forces de defensa catalanes que s'imposen amb un 49,2%, superant en 8,4 punts els contraris, que en són gairebé un 41. Al llarg d'aquests 7 anys, el suport mitjà a aquesta opció ha estat del 46%. Per grups d'edat i afiliació política, els més favorables en són els joves d'entre 16 i 29 anys, amb un 63,1% del suport, i els electors de Junts amb un 66,9% i els d'Esquerra amb un 58% del suport respectivament. En totes dues formacions creix aquest suport respecte a l'any passat.
I en clau europea, la vicepresidenta primera del govern espanyol en funcions, Nadia Calviño, descarta assolir un acord sobre les regles fiscals en la reunió de ministres de finances de la Unió Europea, l'Ecofin, que es celebrarà aquest dijous a Brussel·les i trasllada ara la qüestió al desembre.
Ho ha expressat en una atenció als mitjans prèvia a la trobada de ministres de finances de l'Eurozona, on ha reiterat que ja s'han acordat un 70% dels textos en l'àmbit tècnic i que falta, diu, una empenta final per tancar l'aproximació general. Per la seva banda, el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha celebrat els avenços que s'han fet durant les darreres setmanes, tot i que també ha advertit que el temps per tancar un pacte no és il·limitat.
I el Vaticà dona suport perquè un adult transexual també pugui ser batejat. En una audiència, el pontífex també ha confirmat que les persones trans i homosexuals poden ser padrins en batejos i testimonis a les bodes.
Així mateix ho ha transmès el papa Francesc en una audiència el 30 d'octubre amb el prefecte del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández. En aquesta trobada, el pontífex va respondre als dubtes d'un bisbe del Brasil. En el cas del baptisme, el pontífex explica que una persona transexual podrà ser batejada a les mateixes condicions que la resta de creients. També en el cas dels nens o adolescents, si estan preparats i també disposats. El Vaticà també ha donat suport a que una persona trans o homosexual puguin ser padrins en batejos. A més, remarca que no hi ha res en el dret canònic universal que prohibeixi al col·lectiu ser testimonis a casaments. El Vaticà tampoc suposa batejar els fills de parelles homosexuals i també els nascuts per gestació subrogada.
Mirem ara cap al conflicte del Pròxim Orient, perquè el Ministeri d'Exteriors del Govern espanyol ha confirmat aquest dimecres la mort del ciutadà basc Ivan Illarramendi, un dels desapareguts després dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre.
Illarramendi vivia amb la seva dona de nacionalitat israeliana i xilena a pocs quilòmetres de la franja de Gaza. Durant dies van constar com a desapareguts i també possibles segrestats per Hamas. Fa unes setmanes el govern espanyol també va confirmar la mort de la jove Maya Villalobo, que feia, recordem, el servei militar a Israel i que va morir el mateix dia de l'atac al 7 d'octubre. La nova actualització de xifres eleva a 2.500 els morts, 4.000 dels quals infants i més de 26.000 ferits.
I mentrestant, Egipte i Qatar estan mediant entre Hamas i Israel per aconseguir un alto el foc de 3 dies a canvi de l'alliberament de 12 hostatges, la meitat d'ells dels Estats Units.
Hi existeixen també desacords sobre els terminis d'aquesta pausa humanitària, ja que Hamas exigeix una treva d'almenys una setmana, mentre que Israel insisteix que en aquesta pausa hauria de ser més llarga.
I el govern alerta que la situació de sequera que viu Catalunya és la pitjor dels últims 100 anys. De fet, s'espera que a principis de desembre l'àrea metropolitana de Barcelona entri en fase d'emergència per sequera. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha fet una crida a fer un pas més a l'estalvi de l'aigua.
Mascort ha avisat que la situació d'escassetat d'aigua per la falta de pluges que travessa Catalunya és molt crítica. Actualment els embassaments estan per sota del 19% i pràcticament la meitat de l'aigua que es consumeix actualment ja no ve dels embassaments, sinó de les desaladores, de l'aigua regenerada o de la freàtica. Ho ha dit aquest dimecres abans d'una reunió amb el món municipal i els directors també de l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat. El conseller ha assegurat que el territori ha fet els deures i ha demanat que es continuï fent el que calgui per estalviar.
Sobretot a l'estiu ha baixat el consum de domèstic i de les indústries. Però hem de fer un pas més i continuar amb aquestes mesures d'estalvi i, per tant, entre tots hem de fer el que calgui per seguir estalviant aigua.
Mascort ha defensat mesures com reduir la pressió de l'aigua de l'aixeta, però reconeix que no es pot fer a tots els municipis. El conseller calcula que els embassaments queda aigua, diu, per uns quants mesos i coincideix amb el director de l'ACA, Samuel Reyes, que s'entrarà, diu, a la fase d'emergència a principis del mes de desembre.
I atenció a aquestes dades de l'estat espanyol. Els abusos sexuals a través d'internet comencen de mitjana als 13 anys. Recauen majoritàriament sobre les nenes i els abusadors que els cometen són persones sense antecedents penals previs i en la meitat dels casos del propi entorn de la víctima. Aquesta és la radiografia d'aquest tipus de delictes que l'ONG Save the Children ha fet després d'analitzar el detall més de 400 sentències judicials a Espanya sobre aquest tipus de delictes sexuals.
I aquests delictes, les nenes representen el 57% del total de les víctimes, mentre que els nens són el 43%. D'aquests, hi ha més d'un 11% de víctimes que pateixen també algun tipus de discapacitat. El que preocupa més de tot plegat és que els abusos per internet, en la majoria de casos, són perpetrats per persones de l'entorn de la víctima. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, defensa que cal un debat més enllà de les famílies per prendre consciència, diu, d'aquests abusos.
La majoria de xarxes socials, l'edat mínima per accedir-hi són els 14 anys, per la qual cosa nosaltres el que proposem és que s'iniciï un diàleg des de l'edat molt tempranes amb els nostres fills i filles, doncs, per ensenyar-los i no que com s'ha d'utilitzar aquesta tecnologia, establir certs límits, evidentment, a casa, no? Per exemple, podem establir una sèrie de normes de quan utilitzar o no utilitzar-la, però sí que també les plataformes han de ser responsables, no?, de com els nens i les nenes fan ús d'aquestes tecnologies.
I només l'any passat es van presentar 954 denúncies d'aquest tipus.
Més qüestions, perquè la Universitat Pompeu Fabra començarà a aplicar aquest curs les primeres mesures d'un nou pla per erradicar l'abús de poder i l'assetjament a la universitat.
I arran de diverses denúncies d'assetjament laboral o sexual a les universitats, entre elles la Pompeu, l'equip directiu ha tirat endavant un pla de prevenció, formació, comunicació, detecció, instrucció i acompanyament en línia amb el compromís de tolerància zero contra l'assetjament i l'abús en el poder de l'àmbit universitari. Aquestes accions afecten el conjunt de la comunitat universitària, des de personal tècnic, de gestió d'administració i serveis, personal docent, investigador i fins als estudiants també de grau, màster i doctorat.
I encara a la capital catalana, 700 taxistes, segons l'Ajuntament de Barcelona, han protestat aquest dimecres per la mort d'un company després d'una agressió per una discussió de trànsit. Elite Taxi, entitat convocant de la protesta, diu que l'aturada l'han secundat uns 4.000 taxis.
I a més d'aquesta aturada que ara deies, els taxis han fet un acte també d'homenatge i record al company mort, en el qual també hi ha participat la seva família. Concretament han llançat globus de color groc i negre mentre sonava la cançó Imagine, de John Lennon. Els fets van passar dijous a la nit a la travessera de les Corts quan aquest taxista va discutir amb un motorista que el va colpejar i empènyer i en caure. Aquest va resultar ferit crític. Dos dies després va morir a l'Hospital Clínic. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, ha atribuït aquesta agressió a la crispació social.
Esto que ha pasado no es un tema de seguridad, es un tema de crispación, ¿no? La gente está mucho más nerviosa. Pero si es que es normal, si es que esto no hay que ser muy listo ni ingeniero de nada para ver que si te están quitando espacio, te están cortando calles, hay obras continuamente por todos los lados, pues es normal que la gente se estrese más.
El sindicat Elite Taxi es personarà com a acusació particular en el cas de la mort del taxista i demanen també presó provisional immediata per l'agressor.
I amb mobilitat, els sindicats de treballadors de Renfe i Adif lamenten que el traspàs del servei de Rodalies pactat entre el PSOE i Esquerra suposa el trencament dels drets dels treballadors i la ruptura del grup Renfe estatal i temen que el model català s'estengui a altres comunitats autònomes. Andrés Rubió és president del Comitè General.
Y una vez más, la ambición política ha pasado por encima y ha obviado los derechos que como Comité General de Empresa tenemos y como representante legal de las personas trabajadoras, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos con ellos.
I precisament per això els treballadors han convocat una vegada 5 dies i avui n'han donat més detalls.
Se celebraran el 24 i 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. La mobilització serà de 24 hores i està convocada pel conjunt de la xarxa tot l'estat, inclosa, per tant, l'alta velocitat, regionals i també els trens de mercaderies.
I el mes d'octubre ja és el més calorós de tota la història des que es tenen registres, amb una temperatura mitjana d'1,7 graus per sobre del període preindustrial, és a dir, entre el 1950 i el 1900. Així ho apunta el balanç mensual que fa el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus.
Sí, amb aquestes dades sobre la taula, Copernicus apunta que aquest 2023 va camí de ser l'any més càlid des que hi ha registres, després de confirmar que el mes d'octubre ha superat el rècord del mateix mes de l'any anterior. Així, l'anomalia de temperatura global de l'octubre del 2023 va ser la segona més alta de tots els mesos, només per darrere del setembre d'aquest mateix any.
Això sí, els propers dies hi haurà un descens de les temperatures. Davant d'aquesta previsió, l'Ajuntament de Lleida inicia el Pla Iglú 2023-2024, avui dijous a les 6 de la tarda.
I en aquesta ocasió s'habilita novament el pavelló 3 de Fira de Lleida amb capacitat de pernoctació per a 70 places, ampliables a 100 si es donen, per tant, pics de fred més rigorosos. L'accés a les instal·lacions comportarà també poder accedir a un servei de dutxes, consigna, autobugaderia, sopar i pernoctació fins a les 9 del matí de l'endemà. També estarà operatiu el servei d'allotjament d'urgència per persones sense llar, gestionat en aquest cas per la Fundació Jericó, per totes aquelles persones especialment vulnerables i que necessitin un recurs més especialitzat per edat, gènere o altres també causes sanitàries.
I més temes, perquè el president de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, David Riba, diu que s'estudia emprendre la via legal contra el decret de la regulació de llicències de pisos turístics aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu del Govern.
Riba afirma que s'estan avaluant totes les possibilitats perquè el que més amoïna d'aquesta nova regulació, diu, és la caducitat de les llicències existents. La voluntat de l'organització és, per tant, analitzar diferents vies perquè això no sigui possible. La patronal del sector sosté que l'impuls de la llei no disposa d'estudis ni tampoc d'una anàlisi detallada del fenomen d'habitatges per a ús turístic i tampoc diu de la seva afectació al parc total d'immobles.
No fos cas que la gent d'aquí pogués viure en un pis i en John, en Twink i en George no poguessin venir a Barcelona. Fem un apunt en l'àmbit sanitari. L'Hospital Sant Joan de Déu ha separat aquest dimecres les dues bessones siameses procedents de Mauritània. L'operació, que s'ha desenvolupat segons el previst, ha durat 5 hores i hi ha participat un equip de 20 professionals, informen des del centre.
Sí, expliquem el cas. Les nenes van néixer el passat 8 d'octubre i estaven unides per la part superior de l'abdomen amb un cordó umbilical únic i un pes conjunt de 5 quilos 200 grams. Les pacients van arribar a Barcelona amb els seus pares el passat 27 d'octubre a través del programa solidari Cuida'm de l'hospital.
I el passeig de Sant Joan de Barcelona s'afegeix als carrers que tindran il·luminació de Nadal de la capital catalana. El disseny de les llums d'aquest carrer s'inspira en el de manga i a la cultura xinesa per relacionar-se amb el veïnat del barri. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Els llums representaran els valors del Nadal, com la família o el retrobament, però ho faran amb estètica oriental inspirada en els còmics. Els germans Juan i Alejandro Mingarro, de l'estudi Brosmin, han estat els encarregats de dissenyar-los. Per fer-ho, han tingut en compte que pel carrer hi circulen cotxes, bicis, i els vianants hi passegen i han adaptat els llums a cadascun d'ells.
Carril bici, carril vehicles i luego el de persones, ¿no? Creant estas tres velocidades. Más pausado el de personas, más rápido el de cotxes.
Sí, exacto. Los diseños que habrá por las aceras son como una especie de nubes que son para ver de forma más pausada, ¿no? Mientras vas caminando, van cambiando también conforme te vas acercando a ellos, ¿no? Y miras, los miras desde debajo, ¿no? Vas, son unas figuras que están en distintos ángulos.
La il·luminació nadalenca a Barcelona s'engegarà el dijous 23 de novembre a la tarda al Passeig de Gràcia, on es farà un espectacle per celebrar els 200 anys de la icònica avinguda. Els llums estaran encesos fins al Dia de Reis i l'Ajuntament de la capital pagarà gairebé 2 milions d'euros per il·luminar 104 quilòmetres de carrers.
Gràcies, Pau. Obrim plena de successos perquè els Mossos han detingut dos homes de 54 i 42 anys acusats de robar persones joves durant la nit fent servir la tècnica del matalleó. Segur que han vist el vídeo d'un d'aquests robatoris a través de les xarxes socials, Júlia.
Sí, mentre un d'ells aborda la víctima i l'escanya pel darrere per fer-li perdre el coneixement, l'altre agafa les seves pertinences personals, com ara el mòbil o la cartera. Els lladres actuaven en carrers estrets del barri de Sants, poc transitats en horari nocturn, i que no tenien establiments comercials propers que poguessin, per tant, disposar de càmeres de videovigilància que captessin aquest moment. Els Mossos els atribueixen almenys 3 robatoris violents.
I fem dos apunts més abans dels esports. El gastronòmic Fòrum Barcelona 2023 ha tancat aquest dimecres la seva quarta edició amb un 20% més d'empreses expositores, 350 respecte a la darrera edició. Aquest any el Fòrum ha comptat amb 18.500 professionals entre restauradors, compradors i distribuïdors del sector.
I enguany aquesta fira ha incidit en la importància de la biodiversitat a la cuina, oferint, per tant, tota mena de propostes per als professionals de l'hostaleria, el comerç especialitzat i també la gastronomia.
I en cultura, la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa acollirà la novena edició de les Jornades de Patrimoni Literari Ebrenc.
Entre el 13 i el 18 de novembre es faran ponències dedicades a la literatura femenina sota el lema Dones, Literatura i Arts, amb nom propi, passat, present i futur a les Terres de l'Ebre. L'eix temàtic és la literatura com a eina de transformació feminista.
8 i 37 minuts. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Obrim plana esportiva perquè aquest dimecres s'ha tancat la quarta jornada de la Champions League amb la victòria d'un Real Madrid que confirma que sap guanyar sense la seva estrella.
Jude Bellingham era dubte pel partit per una luxació d'espatlla i Ancelotti no el va voler forçar. Victòria plàcida pels blancs al Bernabéu contra el Braga per 3-0 que els dona el bitllet pels vuitens de final. Dianes de Vinícius, Rodrigo i Ibrahim, que es va reivindicar. L'entrenador del Madrid no tenia més que paraules d'agraïment per ell.
Ha hecho un partido muy completo, ha marcado un gol, un otro anulado, ha hecho un trabajo defensivo óptimo. ¿Qué decir? Nada. Yo creo que merecía jugar un poco más.
Nit de reivindicació també per Lunin. El porter suplent va jugar per la lesió a l'escalfament de Kepa i va aturar un penal només començar el maig.
I cara i creu per la resta d'equips espanyols que hi van jugar a competició europea.
La Real Societat s'imposava per un contundent 3-1 al Benfica. Ja és a vuitens de final gràcies a la victòria de l'Inter contra el Salzburg per 0-1 en l'altre partit del grup. La creu va ser el Sevilla, que queia 2-0 contra l'Arsenal. És cué del grup B amb només 2 punts, pràcticament fora de la Champions.
I cal lamentar de nou incidents violents al món del futbol. Aficionats del Benfica van llançar bengales dins de l'estadi de la Real Societat.
Una xacra que no s'acaba. Fins a 5 bengales van llançar els aficionats portuguesos a la zona d'animació de la Real, fins al punt que l'àrbitre del partit partit, va aturar l'enfrontament, va estar a punt de suspendre'l. Abans del maig també es van produir una baralla, uns incidents entre seguidors ultras. El club basc s'ha mostrat molt crític amb aquests fets, que de moment deixen 7 detinguts. El president del club, Joaquín Aperribay, ha dit a Movistar que són uns delinqüents.
Lo que ha pasado en el campo ha sido bochornoso. Estoy horrorizado. Tiparrajos de ese tipo estén echando bengalas a la afición de la Real. Si podemos perseguirlo penalmente, vamos a intentar perseguir a esas personas con todas las imágenes que podamos, y creo que no ha habido ningún herido.
A través del seu compte d'X, l'antic Twitter, la Reial Societat ha mostrat el material comissat als aficionats del Benfica, entre el que hi ha una gran quantitat de material pirotècnic.
Sí, com sigui, ja hi ha 6 equips classificats per als vuitens de final.
A banda dels ja esmentats Madrid i Reial Societat, el City certifica el seu pas amb un ple de victòries en els 4 partits disputats, de la mateixa manera que ho ha fet el Bayern de Munic. El Leipzig, amb 3 victòries i una derrota, també passa a la següent fase, mentre que l'Inter, amb 3 victòries i un empat, també avança.
Mentrestant, el Barça tanca files al voltant de Xavi Hernández i mostra la seva confiança en el tècnic després de la derrota contra el Shakhtar.
Ho avança a Mundo Deportivo. El president del club, Joan Laporta, ha trucat al tècnic agarenc, ja que dimarts no va poder volar a Hamburg per prescripció mèdica. Laporta ha estat parlant amb Xavi del maig contra els ucraïnesos i de la situació actual de l'equip. Li ha reiterat el màxim suport per revertir la mala dinàmica, començant pel partit de Lliga d'aquest diumenge a casa contra l'Alavés, qui ahir va defensar el de Terrassa públicament, ex-lescompany Gerard Piqué.
Jo crec que se coneix a casa millor que ningú, porta moltíssims anys des de ben petit, ha mamat la manera de jugar. Jo crec que ara mateix no hi ha ningú millor que el Xavi per poder intentar donar-li una volta això i tornar a jugar bé.
Són declaracions a RAC1.
Parlem ara del Girona, alarma del club després que la selecció brasilera sub-23 s'hagi convocat aquesta passada nit de dimarts a Savinho per al preolímpic de Veneçuela, que es disputarà entre el 20 de gener i l'11 de febrer del 2024.
La notícia ha fet saltar les alarmes a l'entorn del club, ja que la disputa d'aquest torneig faria que Savinho es perdés 4 partits de Lliga i 2 partits de Copa. Això sí, tot i la convocatòria de la Canarinha, el Girona pot negar-se a cedir el jugador. En tractar-se d'un preolímpic i no d'una data FIFA d'aturada de seleccions, el club no està obligat a deixar marxar el futbolista i no s'enfronta a cap sanció. Ahí va parlar Stuani a las xarxes socials del club valorant las primeras semanas de Lliga. Va dir això.
El equipo tiene cosas que transmite que quizás es lo que nos está dando, entre otras cosas, el poder estar disfrutando de ser líderes en solitario. Eso es el premio al trabajo de mucho tiempo.
I encara clau Girona, el jugador David López ha publicat un comunicat després de gairebé 3 setmanes d'afirmar que l'àrbitre del Girona, Almeria, Miguel Ángel Ortiz Arias, li havia faltat el respecte, fins i tot l'havia insultat.
David López ha dit que després d'una gran reflexió vol demanar disculpes al col·legiat i a tot l'estament arbitral en general. En un to conciliador ha mostrat el seu penediment per l'impacte negatiu que les seves queixes van tenir sobre el seu equip i ha agraït al comitè tècnic d'àrbitres l'oferiment de revisar els àudios del partit.
I al llevant les planes, Benz Leibar a Ipurua amb un gol a la pròrroga i ja al vuitens de finals de la Copa de la Reina.
El partit acabava amb empat a 0, fet que forçava una pròrroga que es desenllaçava al minut 108 gràcies al gol de la colomenca Elena Julve. També es classificaven per la següent ronda el Betis, l'Sporting de Huelva, el València, l'Oviedo i l'Alavés.
En handbol, victòria per golejada del Barça contra l'Al-Nur per 19-43 en partit de Mundial de Clubs.
Una victòria esperada, ja que l'Al-Nur era l'equip més assequible del grup. El tècnic Carlos Ortega feia moltes rotacions durant el partit, degut en part al poc temps de que disposava l'equip per entrenar després de la tornada de seleccions. En la primera meitat, el protagonisme era per Pol Valera, autor de 6 gols. Jan i Aleix Gómez eren els noms propis de la segona meitat, amb 7 dianes cadascun. Avui els Ortegas veuran les cares amb l'Alali, amb qui es jugaran la primera plaça del grup A i, per tant, el bitllet per les semifinals. L'últim cop que es van enfrontar els dos equips en un partit amistós, els blaugrana van guanyar per 37-31. Si els 4 clubs europeus participants compleixen amb els pronòstics, les semifinals de dissabte emparellarien el Barça amb el Füchse Berlin i el Magdeburg amb el Kielce.
Parlem de bàsquet. La penya no pot allargar la bona dinàmica dels últims 2 partits i cau per 76-87 a l'Olímpic contra el London Lions en partit d'Eurocopa.
Els badalonins prenien la iniciativa al primer quart amb els triples de Busquets i la bona aportació d'Andrius i Txeri, i arribaven als 10 minuts amb un esperançador 28-20, un segon quart però per oblidar, on només anotaven 8 punts pels 24 del rival, els deixaven en clar desavantatge al descans. A la represa, els de Carles Durant ho intentaven tot per capgirar el marcador, però acabaven caient per 11 de diferència. Dimarts que ve la penya tindrà un gran repte per davant, haurà d'enfrontar-se al París, el líder imbatut a l'Olímpic.
I en tennis, Carlos Alcaraz disputarà la Laver Cup Cup el 2024, que es disputarà l'any que ve a Berlín.
Efectivament, ha estat el primer jugador que ha estat presentat per l'equip Europa, capitanejat per la llegenda del tennis Bjorn Borg, que és la primera vegada que Alcaraz jugarà aquest torneig, impulsat l'any 2017 per Roger Federer. L'equip rival estarà comandat com cada any per John McEnroe. Per cert, a 3 dies perquè comencin les finals de l'ATP de Turí, es realitzarà avui el sorteig que definirà els dos grups, amb 4 jugadors cadascun, que servirà per encarar la primera fase de la competició. L'últim torneig de l'any reuneix els 8 millors jugadors de la temporada. En aquesta edició hi competiran per endur-se el trofeu Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Tsitsipas, Zverev i Rune.
Per cert, que la selecció femenina de tennis ha començat amb el peu als partits de la fase de grups de la Billie Jean King Cup contra Canadà. Doble derrota entre individuals i derrota també en dobles.
El primer partit enfrontava la barcelonina Rebeca Masarova contra Marina Stakusic. La representant espanyola perdia aquest primer partit en 2-16 amb un contundent 6-3-6-1. El segon partit del dia enfrontava Sara Sorribes contra la canadenca Leila Fernández, la valenciana també aquella derrotada en 2-16 després de gairebé 3 hores de maig. Això sí, 7-6 i 7-6 en el partit de dobles disputat també per Sorribes i Masarova contra Bouchard i Dabrowski acabava també amb desfeta per 6-3-7-5. Les d'Anabel Medina estan obligades a guanyar divendres contra Polònia si volen tenir opcions de classificar-se per les semifinals del torneig.
I encara dos apunts més sobre els esports. Fernando Alonso, de 42 anys, confirma que no es retira.
El pilot de Fórmula 1 ha concedit una entrevista a GQ en la qual ha confirmat que se sent ràpid i motivat i que encara no és el moment de plegar. El Oviedo admet que li encantaria aconseguir una victòria més, la famosa 33, i confirma que la idea és ser regularment al podi la temporada que ve, tal com ha passat aquesta temporada. La segona meitat de l'any, però, ha estat més complicada per ell i l'equip Aston Martin. Així doncs, l'objectiu del 2024 serà mantenir la regularitat inicial.
I finalment a l'NBA a poc a poc van caient els favorits. Aquesta matinada ha estat el torn del Dallas,
que ha aconseguit la seva primera derrota a casa, 116-127 amb els Toronto Raptors, també desfeta dels Celtics davant d'un excel·lent Joel Embiid, 106-103 pels Sixers, mateixa situació que els Spurs de Wembanyama, que no van tenir la nit. Al Madison Square Garden, 126-105 van guanyar els New York Knicks a casa, i un altre que no va guanyar tampoc va ser James Harden amb el seu nou equip, els Clippers, 193 pels Nets.
Gràcies, Pol.
A tu.
Fins ara, la cara bé. Va.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, gairebé un minut que ha passat a 9:15 del matí. Núria, què ens portes avui a la cara B?
Doncs avui un dia més la cara B de l'actualitat ens fa mirar cap a casa nostra, cap a Barcelona. I és que no sé si ho sabíeu, però fa només unes horetes que la ciutat comtal s'ha convertit en, atenció al que direm ara, la ciutat menys xerraire de tot Espanya.
Però...
menys xerraire.
Ep.
Però això com es calcula? És que, clar, jo estava pensant que des que ho has dit, dic, això com ho estudien, això?
Ara us explicaré, però hi estem d'acord o no, la menys xerraire?
No ho sé. Jo si ho comparo amb Girona, sí, perquè hi ha gent bastant borde a Barcelona.
Sí.
I que no tendeix a socialitzar tant i a tenir converses així més. No són tan xerraires.
Una abraçada als barcelonins, eh?
Jo puc.
No, que jo els estimo molt, els barcelonins. I hi ha un barceloní especialment que estimo molt. Però, a veure, no. Però jo crec que, per exemple, a Girona hi ha més tendència a xerrar.
Hi ha més vida de poble.
Sí.
Jo comparo amb Castelló. No té res a veure. Castelló és un nido de cuervos, un nido de cuervos allò, un pati de veïnes constant, horrorós.
A Barcelona la gent va més ràpida cap a la feina, cap aquí, cap allà.
Va al seu ritme.
Abraçades cap a Barcelona, cap a la gent de Castelló, cap a la gent de Girona.
Estimem molt els barcelonins, però una cosa no té res a veure.
Però és veritat que tu camines per Girona i et pares més a parlar.
Sí.
Home, clar. També perquè és més petita.
Sí.
Val, us explico. Qui ha arribat a aquesta conclusió ha estat la plataforma d'aprenentatge d'idiomes Preply. Qui ha fet una enquesta a més de 2.000 persones de diferents ciutats i els hi ha preguntat si els ciutadans de l'Estat són xerraires o no. Aquesta ha estat la primera pregunta. Mira. I la segona, quines són les ciutats que consideren més o menys xerraires. Fruit d'aquesta enquesta, i com us deia fa un moment, doncs els enquestats ho tenen molt clar, diuen que Barcelona és una ciutat que no xerra, que no parla,
mira,
que
t'ho diguin
tu
seva,
quan intentes dormir, que és una ciutat que no xerra.
Ai, per què? Què et passa?
Home, a vegades hi ha molt d'ambient,
Sí.
A Sarrià.
A mi em fa por la gent que va pel carrer a les 2 del matí cridant.
No saps si van o tornen.
No saps.
A mi em fan por els que no saps si van o tornen.
Jo tinc un veí que és cubà.
4, 5 del matí.
Tinc un veí cubà, però que està a l'altra banda.
Compte,
cubà. Està a l'altra banda del carrer. Però cada vegada que truca a Cuba...
Escolta tothom.
Sé la seva vida.
Mare meva.
Ja te l'explicaré.
Sí. Llavors, ho dèiem, Barcelona és una ciutat que diuen que no xerra, és la menys xerraire, i l'han situada a la posició número 20, que és l'últim lloc d'aquesta llista.
Uau,
val? Llavors, digues.
A la cua?
Sí, a la cua.
Però,
tampoc tant,
però
no,
és en positiu, no? Que estigui a la cua, la gent és discreta.
Clar,
ho veieu bé? Veieu que és una virtut que no sigui massa xerraire?
Depèn del moment, depèn, et diria sí, molt bé. Perquè a mi hi ha moments que... No em parlis, sisplau. Despertar-me, per exemple, al matí. Depèn de, del moment.
Més de la seva,
depèn,
potser.
Sí. Sí. També és veritat que la gent que som de poble o de ciutat petiteta, a vegades surts pel carrer i et fa mandra trobar-te tantes persones que et marin. Hola, què tal?
Total, total.
Fa molta mandra. De vegades molta, fas la de... Ui, no t'he vist.
Ui,
depèn del moment. Sí.
Si t'he vist o no m'hi acuerdo.
Això passa a Gràcia.
Clar, és que Gràcia és mentalitat però, molt de poble, no? Sí.
Això té a veure amb el grau de coneixença, no amb el grau de xerrarisme, no? És a dir, com que et coneixes, bueno, parles més.
Però és que està interrelacionat.
Sí, les dues coses.
Ben vist, m'agrada.
Gràcies. Llavors, deixeu-me explicar als oients que l'altra cara de la moneda, qui lidera les primeres posicions, són ciutats com Còrdoba. No, no,
ai,
zero sorpresa.
Sevilla, Sevilla i tot allò.
També Granada, Palma, Sevilla, Vigo i La Coruña. Els gallegos.
Vigo i La Coruña, sí, sí. Vigo i La Coruña, Pol.
Que bueno.
No t'esperaves, això. T'esperaves.
Oye. No saps si venen o tornen.
Avales? Avales el...
Mentre estan xerrant.
Són bona gent, no sé si molt xerrallats o no, però són macos. Això sí que ho puc dir.
Són simpàtics?
Són majos.
Sí. Sí.
Entre jalar i jalar...
Sí, no, no, en sèrio.
Peten la xerrada.
Una barbaritat el que mengen, eh?
Mengen moltíssim.
Entre centollos han del jugo.
Literal, eh?
Sí, sí, sí.
Llavors, aquestes són ciutats que són les considerades com les més xerraires de tot Espanya, però també n'hi han d'altres, i vaig de més a menys, com Valladolid, Màlaga, Madrid, Les Palmes de Gran Canària i un llarg llistat fins a arribar a les 20. No sé, hi estic d'acord, eh?
Jo sí, amb, sí, prou.
Jo també.
Prou.
Sí, sí, per tant, la qüestió és clara, eh? Barcelona està al darrere de totes aquestes ciutats. Tot i això no patim perquè, malgrat ser els últims en aquest rànquing, som els primers en molts d'altres.
A veure. Secció,
a vegades ho hem explicat, eh? Un exemple seria el rànquing que el mes de juliol va elaborar l'informe City Talent Index, que va considerar que Barcelona és una de les millors ciutats del món per viure o treballar.
Perquè la gent xerra poc.
Això està molt... Exacte.
Estan molt concentrats. Clar, és el que dic, van a la feina i tornen a casa.
Et distreus poc. Exacte. Tot... Excepte la Raga. La Raga és una excepció.
Sí.
No, però està molt bé aquest rànquing. Mira, és més igual ser l'última en ciutat xerraire, però que sigui una de les millors ciutats per viure i treballar...
Està bé.
Sí, molt a favor. I anem a celebrar a Barcelona avui per partida doble, perquè a les últimes hores l'empresa Airbnb, es diu així, eh?
Airbnb.
És que jo ho catalanitzo molt tot. Bé. Doncs ha fet una enquesta, i això és important, que ha conclòs que Barcelona és la tercera millor ciutat del món per les dones que viatgen soles,
ah?
I la segona millor d'Europa.
Molt bé.
I m'agrada molt,
això. M'agrada.
Com seran les altres?
Sí. També és veritat, eh? Perquè depèn de la zona.
No,
però recordem, la tercera millor ciutat del món per les dones que viatgen soles i la segona millor d'Europa. És motiu de celebració.
Molt bé.
Sí, això sí.
Llavors, xerrar potser no està... nosaltres no xerrem a Barcelona, però altres coses sí que tenim i des d'aquí les hem d'explicar perquè estimem molt Barcelona.
I tant.
Exceptuant Andreu González, que no suporta
que no li agrada.
Però bé.
Barcelona és bona, si la bolsa sona.
Ves allà.
Però per què no li agrada l'Andreu?
Ves allà, les cabres. Ves.
Clar,
allà, les cabres.
Torna.
No li agrada Barcelona.
No, no te recordes que ho va dir un dia?
Torna al poble.
Crec que jo no hi era.
Té ganes de viure una nova vida. Però no passa res.
Mira, vosaltres que heu enviat salutacions efectives cap a diferents parts de Catalunya, jo envio una salutació a Solsona, del qual sempre dic que hi ha un carrer que val la pena.
Quin és? Aviam,
un carrer de pedra.
Ah, només un carrer, eh?
Sí, tot, no
saps quin és. Que diria on va néixer l'Andreu.
No, no. Hi ha un porticó, hi ha un porticó de pedra, aquell carrer que entra pel porticó de
a
pedra.
A Solsona, eh?
Sí, sí,
molt
sí.
Bé.
La resta,
Carrer Castell, em diu.
La resta la podem derruir?
La resta... No sé, és...
Molt bé.
Paratge magnífic. Podríem fer un festival de música allà, no se n'adonaria ningú, saps, una mica?
Ah, sí?
Solsona Fest.
Solsona Fest, jo ho veig.
Però bé, el que està clar és que els arriba la freqüència de Ràdio Estel, per tant...
Sí, això sí, no sé quin, no me'n recordo quina és.
Diu mi...
No, sí que arriba, sí que arriba.
Sí, sí, sí. Arriba, eh? Visca Barcelona, visca Solsona, però sobretot visca Girona.
Ah, mira.
Molt bé.
I Girona més.
Clar, sempre, sempre.
Va, més cosetes, Núria.
Va, sí, canviem de qüestió i ara ens desplacem fins a Andalusia. Concretament, anem fins a la localitat malaganya de Torremolinos.
Home.
On, molta atenció, què passa?
No, Torremolinos sona molt pintoresc.
Sí,
sí, sí, està xulo.
Torremolinos.
Sí, és un clàssic.
No, doncs atenció, perquè un bar d'allà s'està fent viralíssim a les xarxes per aplicar descomptes per un somriure o per l'amabilitat als seus clients.
Ai.
Ai.
Bé, està això. Molt bé, eh?
És emocionant, no, això, no?
Aquesta notícia. Què us sembla, això?
No, a mi.
Molt bé.
No,
fantàstic.
No. Traríeu el restaurant somrient, eh?
No.
Jo he de dir que, per exemple, empíricament, quan jo vaig aquí a esmorzar, no direm marques, aquí al costat de la ràdio, la gent que ens atén, malgrat l'hora, felicíssima, eh? Mm. Gent, és que el sector de l'hostaleria, en general, la gent li hem de somriure.
Sense a favor, marques, a favor, però en aquest
jo podria
cas,
dir-te el contrari.
Diners, si somrius tu com a client,
jo no,
eh?
No, jo no vull pagar diners, jo vull fer feliç a la gent.
Ah, molt bé.
Altruisme.
Déu-n'hi-do, Pol.
Pulidu.
Sense dir marques, et refereixes a la sala de Lugo.
No, no, no. De fet, no, no. La sala de Lugo, ah, que estona està tancadíssim.
Val, val, val.
És, ell diu a les 6 del matí.
Ah, a les 6.
Hora punta.
Ja té llocs localitzats que estan oberts i somrient. Increïble.
No, està molt bé. En aquest cas, segurament us ho esteu preguntant, per anar-hi, el bar es diu 314 Tapas i Café.
314.
I està situat a l'avinguda de Manuel Fraga. Ui, és igual.
Fantàstic.
Com?
Això ja et fa somriure d'entrada, no?
Clar,
entres ja
bé,
content.
Està molt bé.
Manuel Fraga, Iribarne.
Sí, senyor.
De, com dèiem, la localitat de Torremolinos, eh? I clar, seria un bar normal, com qualsevol altre, si no fos perquè, com
perquè
us deia...
Perquè està situat.
No.
El carrer Manuel Fraga, Iribarne.
Però perquè us fa tanta gràcia. Sí, aquest nom, no entenc.
Home.
Història de la política. Ah,
història de la política espanyola.
Ah, val, val.
Gallec,
sí, sí.
Ministre... Amic, amic íntim de Manuel Milian Mestre.
I sí, senyor.
Amic dels Chapuzones,
sí?
També, eh?
Sí.
Milian Mestre ha viscut més la vida al despatx de Fraga que a la resta del món.
Absolutament. Ah. Els dos creadors del PP, bàsicament.
Home, i tant, bàsicament, sí.
Està molt bé. Però no parlem de política, parlem d'aquest bar perquè, com us deia, ofereix descomptes, per exemple, la paciència dels clients, cosa
sí?
important.
La paciència.
La seva amabilitat, els seus somriures o inclús per recomanar-los. És a dir, és com si tu, Joan Trias, vas a aquest bar i li recomanes, sí, a Júlia Julve, doncs descompte per tu.
Mira.
Està molt bé, eh? I per mi? Sí, si ho fas...
És la cadena, és la cadena. T'ho has de recomanar.
Has de fer... Sí, sí, ho has de fer... Corre, això.
Sí, també us dic, he creat molt de hype, molta emoció.
Però el descompte és poquet.
0,01 cèntims.
No! Doncs puc anar cabrejat.
És un descompte, és un descompte simbòlic.
Diuen que si els catalans no sé què...
Per favor,
sí, sí, sí,
Núria Ros. Escolta'm, no, però no tothom ho fa, això.
No, no, però no.
És veritat.
Tothom es pot permetre...
0,01.
0,01? És... Però això existeix, 0,01?
0,01. Sí, però si vas somrient tota l'estona, potser arribes a un cèntim.
Imagina't.
En fi, ja. Sé que el descompte que s'aplica és baixíssim, pràcticament és nul, però em sembla a mi una iniciativa molt important i brillant, sincerament. Una iniciativa, per cert, que el propietari del local va tirar endavant gràcies a una visita que va fer aquí, a Barcelona.
Veus?
Tot acaba a casa,
tot acaba a Barcelona.
Sí.
On va veure com els treballadors d'un local, que no sabem el nom, doncs agraïen molt la visita als seus clients. No sabem, en aquest cas, si és Asador del Lugo. No
el
ho
del
sé.
Pol de les 6 del matí.
Sí. Ah, podria ser.
Plaça del centre, si voleu anar-hi.
Podria
ser. Plaça del centre.
Doncs res, senzillament va veure com els clients eren molt amables amb els treballadors d'aquest local i va ser arrel d'això quan l'home va arribar a la conclusió de que fer una petita rebaixa als seus clients seria una gran iniciativa per tenir un bon impacte en ells. És una decisió intel·ligent.
Està molt bé.
Sí, molt bé.
La decisió està bé, però... Has de pujar una mica...
Temps al temps. Potser acaba pujant, potser acaba pujant. No, i us deia que ho han aconseguit perquè els clients d'aquest bar de Torremolinos surten molt contents, segons hem pogut llegir.
Oh.
I el més important, que són cada vegada més amables i comprensius quan hi ha un error en el funcionament del local.
Ah, mira, això...
Cosa important, perquè sí, a vegades,
sí,
si hi ha errors, la gent es posa nerviosa.
Oh, hi ha gent que no té paciència de res.
Fet està això. Millor això... que el 0,01 cèntim.
Correcte, per això és una iniciativa brillant, perquè no tot es resumeix amb els diners.
Màxim. Molt bé.
Sí, molt bé.
Ah, ja. Ja està. Regaleu simpatia.
Vale, vale.
Ja està.
Ah, ja està.
Us ho dic jo. Regaleu simpatia.
Això, eh? Ja està, regaleu simpatia.
Callem.
No, però quan es va a un restaurant, quan es va a un restaurant o a un bar, s'ha de ser simpàtic. Estic d'acord.
Sempre.
De fet, en tots els llocs.
Com a mínim amable.
Diuen que ets com tractes el cambrer.
Molt serrat. És veritat.
Amb això ho dic tot.
Sí, sí, sí. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui sona així.
Clar.
No ho té massa clar, eh? Escolteu una cosa.
Que és la convidada d'avui.
sabeu, havíeu escoltat aquesta cançó vosaltres o no?
No ho sé. No em sona massa, però...
No, eh? Bueno,
jo sí, m'agrada molt.
T'agrada molt?
Sí.
No, està xula, les coses com són, eh?
No, sí, té un... Sí.
Té rotllo. Sí. No sé el què, però oi, no lo sé.
Té una cosa que no sé dir.
No sabria definir.
No sé.
Escolteu-me, el que estem escoltant és Belita, val? El nou tema de l'artista argentina Belén Natalí. Belita, sí.
Belita.
Qui demà divendres, Belén Natalí, dèiem, publicarà el seu nou àlbum,
sí,
val? Que es diu Jacarandá.
Jacarandá.
Jacarandá és un arbre típic d'Argentina.
Fixa't.
Ah,
Llavors, és un àlbum, és un EP, que estarà format per només 6 temes, dels quals n'ha avançat alguns, com aquest Belita que estem escoltant ara de fons, i que ens aproparà la seva obra, diu, més tendra i personal per explicar-nos el que per ella significa casa, perquè és un artista que, com dèiem, és d'Argentina, però ara viu aquí a Barcelona. Llavors ens explicarà com ho ha gestionat tot plegat. No us diré res més, perquè aquesta dona, aquesta noia, jove, no, aquesta noia,
sí, sí,
visitarà Radio Estela a 12:15, aquest matí. Val? La mateixa Belén Natalí estarà als estudis de Radio Estela amb Joan Trias i, atenció, perquè ens portarà en primícia una cançó que encara no s'ha publicat d'aquest nou àlbum.
L'estrena aquí?
Boníssima.
L'estrena aquí, en directe a Radio Estel.
Molt.
Això és motiu de celebració, eh?
A veure, jo el concepte cantautora argentina ja em sedueix d'entrada. O sigui, són dos paraules que, unides, per mi és seducció pura.
Llavors, heu d'estar molt emocionats, eh? Perquè ens porten exclusiva un tema que no ha sonat en cap lloc encara.
No, molt bé, molt bé.
I tant, i tant.
Jo sempre he pensat que és més difícil posar-li un títol al teu disc que fer el disc en si. No? Com seria el nom del
nostre
disc?
A veure, en aquest cas...
Jacarandá.
Jacarandá.
Està molt ben trobat.
Sí, és xulo.
És xulo.
És un arbre d'allà.
Com li posaria, eh? Al meu disc.
Complicat, eh?
Sí, jo...
Sí?
No ho sé, eh?
No lo sé.
Jo sonaria disc de Manel i li posaria un els dilluns amb m'adormo.
Veus, jo posaria 5:35 AM.
I a la gent li encantaria.
També, també.
I els fans de Manel?
Sí,
som els que són fans de Manel?
Segur.
Els encantaria
els
aquest títol.
Els que són fans de Manel.
Els que són fans de Manel?
Manelistes.
Jo li posaria Ciguatanejo.
Home, com? Un clàssic.
Estic obsessionat amb Ciguatanejo.
Sí, 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 sí. Escolta, tornem al fil perquè repeteixo.
Aquella,
perquè no ha quedat
Belén
clar.
Natalí.
Belén Natalí.
Ara.
Ens presentarà en directe un tema que encara no ha sonat al lloc i que es dirà Clones. Val? Un
Clones.
Tema en col·laboració amb Santa Salut.
Ep. Home, i tant!
Molt bé.
Boníssima,
molt bé,
Santa Salut, eh?
Escolta, no ens farà un marlo, no? Vindrà, segur.
Mira, no ho sé.